Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha recuperat aquest matí la primera línia informativa. I de quina manera? Dues resolucions de pes, amb recorregut i transcendència. Dos casos diferents, mediàtics per les personalitats dels afectats, amb presumptes delictes diferents, i units aquest matí per les resolucions de l'alt tribunal català. Els protagonistes, Laura Borràs i la petició judicial d'indult, i Dani Alves, absolt d'un delicte d'agressió sexual. Bona tarda, sóc Sergi Torre i anem doncs a detallar els dos casos. Comencem pel futbolista brasiler Dani Alves. Els tribunals i dels magistrats del TSJ estimen per unanimitat el recurs d'Alves, que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona a 4 anys i mig de presó per agressió sexual comesa la nit del 30 de desembre del 2022 als serveis d'una discoteca de Barcelona. El tribunal considera que la sentència de l'Audiència hi ha contradiccions, imprecisions i inconsistències i no comparteix la convicció del Tribunal d'Instància i d'aquesta manera admet el recurs de Dani Alves. Anem doncs per parlar d'aquests casos. Comencem per Dani Alves. Yolanda Canales, quin recorregut tenen hores d'ara les parts del cas Alves?
La defensa de la jove pot presentar un recurs de cassació a la sala segona del Tribunal Suprem, tot i que és molt difícil, segons diu l'advocat penalista Jorge Segrí, que aquest òrgan pugui revocar una sentència, sobretot si és absolutòria.
¿Quién puede ser objeto de recurso? Se puede interponer un recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo. En fin, primero se tiene que presentar el anuncio de la interposición de la casación y después se tiene que formular. ¿Y qué puede ocurrir? Pues bueno, es difícil saber ¿qué puede ocurrir? A mí, en fin, se me antoja complicado que se revoque, sobre todo pues que se revoque una sentencia en la que efectivamente se acuerda una absolución.
En tot cas, Segrí diu que s'ha de destacar la bona feina que ha fet l'advocada de Dani Alves. Té molt mèrit precisar, perquè és molt difícil i complex, que revoqui una sentència en apel·lació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I l'alt tribunal ha pivotat precisament la seva decisió en la reformulació dels fets provats, que era un dels arguments de la defensa de l'exfutbolista. En aquest punt, la resolució del Tribunal Superior de Justícia és molt dura. Assegura que el relat de fets provats a l'Audiència de Barcelona té buits, imprecisions i contradiccions sobre els fets, la valoració jurídica i les seves conseqüències. Com diu Segrí, en una sentència, els fets provats han de tenir proves, mai millor dit, que corroborin sense cap mena de dubte que s'ha comès un delicte.
Un dels principis que es fonamenta el dret penal és que els fets provats tenen que reflejar fuera de cualquier duda, ¿no? que en fin, que existen pruebas que corroboren la comisión del delito, ¿no? Y si estos hechos, pues, en fin, no existe una corroboración objetiva o externa de que esto haya sido así, pues, en fin, no se pueden acreditar como hechos probados. I jo entiendo que és el que ha valorat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
També la resolució del Tribunal Superior de Justícia apunta a la falta de fiabilitat en el testimoni de la denunciant. D'altra banda, Segrí recorda que es pot interposar, en aquest cas per part de Dani Alves, una acció per reclamació patrimonial contra l'Estat pels dies que l'exfutbolista ha estat en presó provisional, uns 2 anys. Però la seva resolució dependrà dels termes en què s'hagi produït aquesta absolució i també de la decisió del Tribunal Suprem, si és el cas. Però una cosa és que hagi estat absolt per falta d'indicis i una altra que el procediment s'hagi portat malament o la sentència hagi estat errònia.
Gràcies, Yolanda. No marxis gaire lluny, perquè ara repassarem també l'altre cas important d'aquest matí, que és el de Laura Borràs. Però intensifiquem hores d'ara el cas a Dani Alves i anem a conèixer què és el que diu l'entorn del futbolista. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs de l'entorn, el mateix Dani Alves encara no ha parlat, no ha fet cap ni declaració a les seves xarxes socials, ni cap comunicat, però sí la seva mare que és activa a xarxes socials, al seu compte, ha dit: agradecida a mi Dios por todo, toda honra y gloria a ti, mi señor, és la reacció que ha posat celebrant aquesta sentència absolutòria cap al seu fill. I la seva advocada, la de Dani Alves, que Inés Guardiola, la segona advocada que va tenir, primer a Cristóbal Martell, i 2 mesos, 3 mesos abans del judici el va deixar Dani Alves i Dani Alves va contractar Inés Guardiola. Doncs Inés Guardiola, el diari La Vanguardia, ha dit que per fi s'ha fet justícia, que evidentment era el que esperaven, que és innocent i es va demostrar, i que estan molt emocionats, és el que ha dit Inés Guardiola, que és l'advocada de Dani Alves, que llavors, ja quan va sortir la sentència, quan Dani Alves es va dir que podia sortir de presó, que quedaven aquelles mesures cautelars que ara ja queden nul·les, que era el de signar una vegada a la setmana o al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o una comissaria propera a la seva vivenda a Barcelona, i també la retirada del passaport, llavors va dir que en realitat ells el que volien era l'absolució, perquè Dani Alves era innocent. Doncs això, aquestes són les reaccions. Encara Dani Alves no s'ha pronunciat, però sí la seva advocada i la seva mare, celebrant aquesta sentència absolutòria cap a Dani Alves.
Molt bé, Víctor, t'escoltem a partir de les 3 i 5 a Esportscope en Joan Batllori, si hi ha qualsevol d'última hora respecte a les reaccions d'aquesta sentència, en aquest cas del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que absola Dani Alves. Gràcies, Víctor, fins després.
Fins després, Sergi.
I l'altra gran resolució del matí, en aquest cas, té una clara component política. L'Alt Tribunal ha traslladat al govern central una petició d'indult parcial per a Laura Borràs i n'ha suspès el seu ingrés a la presó per la condemna per corrupció a la institució de les lletres catalanes, on va ser condemnada a 4 anys de presó. Novament, Yolanda Canales, aquesta petició d'indult, però, seria un indult parcial, no?
Seria un indult parcial. Això només afectaria la pena de presó, però no a la inhabilitació ni a les multes. En el cas de Borràs, va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia, en sentència confirmada pel Suprem, a 13 anys d'inhabilitació i 36.000 euros de multa. Però no sorprèn aquesta petició, perquè el Tribunal Català, en la seva sentència inicial, ja va proposar aquest tipus de perdó. Va al·legar que la pena que corresponia a l'expresidenta del Parlament per un delicte de falsedat documental, castigat amb 4 anys i mig de presó com a mínim, era desproporcionada i excessiva pels fets comesos per l'exdirigent de Junts. Va fraccionar els contractes de l'Institut de les Lletres Catalanes, va adjudicar-los de forma arbitrària al seu amic, però no per obtenir un lucre personal amb això, va dir el Tribunal Superior de Justícia. D'aquí també que la Fiscalia, aquesta mateixa setmana, anunciés que no s'oposava ni a l'indult parcial ni al fet que Borràs no entrés a presó fins que no es pronunciï el govern central. També s'ha suspès la pena de presó per als altres dos condemnats, Isaías Herrero, el conegut de l'expresidenta del Parlament, el que van anar a parar tots els contractes, i a l'informàtic Andreu Pujol, que va ajudar Herrero a presentar pressupostos i factures falses. Se'ls adverteix que no poden cometre nous delictes durant el termini de la suspensió i, en el cas d'Herrero, haurà de fer 146 dies de treballs en benefici de la comunitat.
Gràcies, Yolanda, per la teva magnífica feina. L'explicació d'aquestes dues resolucions de pes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de les seves conseqüències, de quin recorregut jurídic ara hi ha amb totes dues, una amb el cas Dani Alves, l'altra amb el cas de Laura Borràs, que, com dèiem, aquest matí han tingut aquestes resolucions de l'alt Tribunal Català, que aquí a migdia a COPE acabem d'explicar. Anem ja tot seguit a l'actualitat de serveis. Doncs amb serveis, la tarda es presenta tranquil·la, això sí, amb el ruixat, que ja és típic d'aquest mes de març a l'interior de Girona, però que deixarà pas ja a un vespre on el temps canviarà a pitjor. I ui viu a demà dissabte, on hi haurà neu, vent molt fort i temporal marítim. Demà és una jornada, ja tots els experts afirmen, força penosa per anar a alta muntanya, perquè hi haurà molt neu, fins i tot també el vent pot crear situacions de torb, és a dir, un vent huracanat. Això seria la zona d'alta muntanya, però també el vent arribarà a la zona del litoral, on ja s'hi ha per part del Meteocat l'avís, en aquest cas per fort vent. Això serà demà dissabte. El diumenge hi haurà una millora del temps amb el predomini del sol. Anem tot seguit al trànsit. I matí també molt tràgic a les carreteres lleidatanes i, a més, per als col·lectius vulnerables, amb 2 víctimes mortals. Un motorista mort amb un accident de trànsit a Tordera i un ciclista que també ha mort al caure a Castellà del Vallès. Per tant, 2 noves víctimes a les nostres carreteres. Veiem on és d'ara com s'està circulant per la xarxa viària catalana. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment el trànsit, com sempre a aquesta hora del migdia, es augmenta una miqueta. Es va notant sobretot a l'AP7, a la zona de Sardà Danyola, tant la P7 com la B30 en sentit nord, i també la C58, en aquest cas d'entrada entre Montcada, Torre Baró, aquesta zona. També el trànsit, sobretot a les dues rondes i en sentit Besòs, va incrementant el seu volum, especialment a la de dalt des de Pedralbes fins a pràcticament a Vallcarca. I pel que fa a incidències de la xarxa viària, en principi, matí més o menys tranquil. Recordem, això sí, que avui se celebra la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. En aquest cas, per exemple, hem de recordar que es manté tallada la C12 entre Móra la Nova i Rasquera. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui la capacitat mitjana dels embassaments de Catalunya es troba a les conques internes al 60%. Se n'en recorden de fa un any, que estàvem al 15% i baixant. Ara som al 60%, alguns embassaments, com també de la conca del Segre, Rialb, ple de gòmago. La sequera que ha castigat durant anys a Catalunya ha obligat a imposar unes restriccions del consum d'aigua, que estan acceptades per la població, i també ha posat damunt de la taula un altre debat, i és la conservació dels recursos hídrics i l'extracció d'aigua per embotellament. A zones com el Montseny, una de les principals àrees d'explotació d'aquífers, diverses entitats ecologistes han expressat la seva preocupació per l'impacte d'aquesta activitat pot tenir en els recursos naturals i en l'abastiment d'aigua per a la població local. Les entitats reclamen un canvi en la normativa vigent que actualment permet l'extracció d'aigua subterrània i que els aquífers no són reserves d'aigua estàtiques, sinó que l'aigua subterrània circula lentament a través de les roques fins a arribar a rius i mars. Una sobreexplotació podria alterar aquest equilibri i afectar els pous dels habitants de la zona, segons les entitats ecologistes. El Montseny és la principal zona d'extracció d'aigua mineral a Catalunya, amb el 80% de les fonts de Catalunya. Mentre les embotelladores defensen la seva activitat, els ecologistes alerten sobre els possibles riscos per al medi ambient i la població. Aleshores, ens centrem quina és la visió d'una població tan important com Arbúcies, on per cert ha plogut 26 dies aquest de març. Doncs darrere, en COPE Catalunya d'Andorra, hem escoltat a l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga. Què és el que ens ha dit a Ricard Álvarez?
L'alcalde ha denunciat la manca de comunicació i participació dels ajuntaments en les decisions sobre l'extracció d'aigua per part d'empreses embotelladores. Segons Garriga, la Generalitat, a través de l'Agència Catalana de l'Aigua i altres organismes, concedeix permisos sense consultar els consistoris locals.
Malauradament, per desgràcia, quan es dona permís per fer un sondeig, com és el cas, que s'ha donat permís per part de la Generalitat, de l'ACA, de Mines i del Govern de l'Estat, etc., de fer un sondeig, o quan es dona permís per fer un pou, els ajuntaments no ens assabentem de res, no ens tenen en compte per res. I això és greu. Això és greu perquè se'ns notifica de que s'ha donat permís a una empresa embotelladora per fer un sondeig.
L'alcalde ha explicat que l'Ajuntament d'Arbúcies s'ha vist afectat per un cas concret en què una empresa embotelladora ha rebut permís per fer un sondeig sense que el consistori pogués intervenir en aquesta decisió.
Però quedem al marge de les decisions, no de la informació. Se'ns informa que han donat permís, però estem al marge de les decisions. Llavors, òbviament que ha d'haver-hi un ens supralocal que vegi molt més enllà i que velli pels interessos comuns de tothom que ha de prendre decisions. Però que no ens sembla just, allò que no està bé, allò que no és, ostres, anem a legislar correctament, és que els ajuntaments no tinguem dret, abans de que la Generalitat prengui la decisió, no està bé que els ajuntaments no tinguem dret a dir la nostra.
I Garriga també ha subratllat que, un cop concedit el permís, els ajuntaments no tenen capacitat d'impedir l'extracció més enllà de protestes simbòliques.
Ens podem encadenar allà, podem cridar, podem enfadar-nos, podem fotre la pataleta, tot el que tu vulguis.
Però
no tenim dret, legalment no tenim dret a dir sí o no a tot això.
El problema s'agreuja en un context de sequera on la gestió de l'aigua esdevé encara més delicada. L'alcalde ha defensat que els consistoris haurien de tenir veu en aquests processos per tal de garantir una administració responsable dels recursos hidràulics.
I amb aquest interessant debat que estem obrint aquí a la programació d'avui del migdia de COPE Catalunya d'Andorra, marxem ara a escoltar el president de l'Associació Catalana d'Embassadors d'Aigua, Xavier Civit i Fons. President, benvingut a migdia COPE i bon migdia.
Bon migdia.
Bé, hi ha moltes situacions d'aquest debat que tenen referència, en aquest cas, al Montseny com a principal focus d'extracció d'aigua mineral a Catalunya. Per cert, per què l'aigua mineral es considera un recurs miner i no hidrològic, president?
Bé, de fet, és que és un recurs miner hidrogeològic. Què vull dir amb això? Dintre dels recursos hídrics hi ha recursos superficials, hi ha recursos marítims del mar, hídrics marítims, d'aigua salada, hi ha recursos subterranis d'un primer nivell freàtic, hi ha recursos en el subsol, que són els geològics. I aquests recursos, els geològics, són recursos miners. Així està establert pràcticament a totes les ordenacions del món.
I vostè com valore, no li dic si està d'acord o no, però si com valore aquesta petició de diverses entitats ecologistes del Montseny que han demanat la modificació de la llei de mines, una norma de 1973 que permet extreure aigua dels aqüífers sense estar sotmeses a les restriccions quan hi ha períodes de sequera?
Jo crec que no està ben fonamentada, perquè la nostra reglamentació, la reglamentació de les aigües minerals, és de l'any 2010. És un reial decret, el 1789-2010, i en aquest reial decret no només es contempla la llei de mines, sinó també la llei de seguretat i salut alimentària, la llei del consum i diverses directives europees que s'han anat fent en la matèria sobre aigües en general i aigües de consum humà. Llavors, en aquesta normativa només agafem quatre articles de la llei de mines, que és per fer les declaracions d'aigua mineral, precisament natural, i per fer les autoritzacions d'aprofitament. I amb aquests quatre articles que agafem de la llei de mines, s'ha demostrat que són eficaços com a instrument jurídic coordinador de les aigües minerals, i han dotat d'estabilitat i seguretat jurídica al sector, perquè la península Ibèrica té una gran tradició en mines i aquesta llei, aquests quatre articles, per molts governs que han passat d'un color i de l'altre, no l'han volgut mai modificar. Tant és així que la llei d'aigües de Catalunya també va reconèixer, diguéssim, que les aigües minerals es regien per al seu règim específic, que no estaven a dintre de la llei d'aigües. I fa poc el Ministeri per la Transició Ecològica també ha dit que es manté aquest estatus per a les aigües minerals sota la jurisdicció de la llei de mines. És una llei, bàsicament, bona des del punt de vista tècnic i que ens ha sigut molt útil per definir els perímetres de protecció, per fer una gestió sostenible i per fer totes les nostres inversions. Llavors, la veritat és que no entenem gaire aquesta petició, perquè quan se'ns dona una autorització també intervé l'Agència Catalana de l'Aigua pel que fa a la planificació hidrològica, i llavors intervenen tant els de mines com els d'aigües, com els de sanitat, com els de consum, com les directives europees.
Perquè quin control hi ha, és a dir, de l'impacte de l'extracció d'aigua en els aqüífers? Tant quan hi ha període de sequera com ara que no n'hi ha, afortunadament.
Una, quan hi ha sequera no notem les variacions de cabdal, però de totes maneres a nosaltres la Subdirecció General de Mines ens dona un caudal autoritzat que mai sobrepassem i que es controla diàriament. A dintre de la mina, a dintre del pou, a molta profunditat, a 200 o 300 metres, hi col·loquem el que se'n diu un aparell que es diu piezòmetre, i aquest piezòmetre ens permet medir el consum, l'extracció d'aigua diària, i ens ho permet medir nosaltres i també en la Subdirecció General de Mines que ens controla. I no podem passar mai l'autoritzat, i a més no tenim tampoc necessitat de passar-lo mai. I durant la sequera no hem notat variació en els nostres caudals i tampoc hem notat variació en el consum. Al contrari, el consum d'aigua mineral ho ha baixat.
President de l'Associació Catalana d'Embassadors d'Aigua, Xavier Civita, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra i bon migdia.
Bon migdia.
I amb el nostre recorregut del migdia COPE Catalunya i Andorra, ara anem a la publicitat i després parlarem de la pressió contra els súpers 24 hores. Ja no es limita únicament a la ciutat de Barcelona, sinó que també altres ciutats catalanes volen posar límit. Publicitat i en parlem.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Verti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Verti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Los precios imbatibles a Carrefour, como la tarrina de 500 gramos de fresón origen Huelva con un precio imbatible de 1,49 euros. O los traseros de pollo origen España con un precio imbatible de 2,69 euros el kilo. Hasta el 30 de marzo. Válido en Península y Baleares. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
Me voy pa'l...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bacalao fresco a 8,95 euros el kilo. Hasta el 30 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
El próximo lunes 31 de marzo, la linterna de Ángel Expósito aterriza en el espacio Iberia de Buenos Aires. La Pop-up Store llega por primera vez a Argentina como parte de la apuesta de Iberia por América Latina, con nuevos destinos y novedades. Lunes 31 de marzo, la linterna en Buenos Aires, en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El setge contra els establiments 24 hores s'ha intensificat a la ciutat de Barcelona en els últims mesos i amb l'arribada del bon temps s'extén també a altres localitats de Catalunya, especialment les ubicades a la costa. El primer municipi a prendre mesures ha estat a Salou, a Tarragona, que ha suspès temporalment otorgar noves llicències a Oriol Soler.
L'objectiu de la suspensió és donar temps al consistori per modificar i actualitzar el Pla Especial d'Equipaments Comercials per tal de revisar el nombre i distàncies requerides per les peticions. El termini màxim per realitzar aquests canvis és d'un any. La mesura, que pretén regular l'elevat volum de sol·licituds de llicències, afecta només els establiments de comerç al detall no especialitzats, amb predomini de productes alimentaris, begudes i articles diversos. Héctor Maíquez, regidor de Comerç de Salou, explica la raó de la suspensió de les llicències.
El que pretenem amb aquesta suspensió de llicències és donar-nos un temps per tal de modificar el Pla Especial d'Equipaments Comercials, actualitzar-lo i revisar el nombre de determinats tipus d'establiments i les distàncies que volem que hi hagi entre ells, sobretot pel que fa al comerç no especialitzat de detall, és a dir, aquell comerç que acaba sent el que habitualment es coneix com supermercats 24 hores.
La mesura afecta els establiments de fins a 800 metres quadrats que vulguin començar l'activitat comercial, però també denega l'atorgament de llicències d'obra per a comerços del mateix tipus. Tot i això, les peticions entregades abans de l'anunci municipal seguiran el període de tramitació. La suspensió no afecta altres tipus de comerç, com ara botigues de roba, carnisseries, sabateries i, en general, comerç al detall especialitzat.
I marxem ara cap a Fira de Barcelona, que és actualitat per dos motius. Primer, continua el Saló d'Ensenyament fins aquest pròxim diumenge i avui obert les portes el Saló de Turisme B-Travel. Entre les propostes que hem seguit hi ha la de la Diputació de Barcelona orientada a potenciar el turisme de proximitat a la província. Ja sabem que el B-Travel, en aquesta casa, amb els seus 29 expositors directes, està parlant doncs del sector industrial del turisme, cap a on podem anar aquesta primavera i aquest estiu. Però marxem, doncs, amb aquesta proposta de la Diputació de Barcelona. Quina és, Mario Quero?
Sense anar més lluny, aquest és el nom de la campanya promocional de la Diputació, que té com a objectiu posicionar les comarques de Barcelona com a destinació turística. Aquesta iniciativa s'ha convertit en la campanya més important d'aquest mandat, amb gairebé 1 milió d'euros d'inversió. L'objectiu és captar un públic sènior d'entre 55 i 70 anys amb un interès per la cultura, la gastronomia o la natura local, tal com ha detallat la diputada de Turisme de la Diputació, Anna Herrera.
Aquestes persones ja amb un grau de maduresa important, que tenen també una solvència econòmica també per poder dedicar-se a fer turisme o a aquests caps de setmana que dius necessito una miqueta d'oxigen de poder-lo agafar també.
L'anunci promocional, rodat a municipis com Mura, Sant Jaume de Frontanyà o Mataró, entre d'altres, busca redescobrir als visitants la riquesa i la diversitat del territori per enfortir les economies locals. Cal tenir present que prop d'un 30% de les persones que visiten la demarcació de Barcelona són catalans i que aquest 2024 a la província de Barcelona, sense comptar la comarca del Barcelonès, s'ha arribat a una xifra rècord, superant els 5 milions de viatgers en total. Finalment, aquesta iniciativa no només s'ha centrat cap als visitants catalans, sinó que també s'ha obert al nostre mercat nacional arreu d'Espanya i altres mercats estrangers, com poden ser el francès, l'alemany o l'anglès.
Segons el 5è informe Viure al carrer a Barcelona, un 26% dels sense sostre no poden cobrir les seves necessitats bàsiques. Un 59% tenen problemes per descansar i un 50% té problemes d'alimentació. Un 13%, per cert, són nascuts a Barcelona i un 43% no tenen ningú de confiança amb qui comptar. Un dels problemes més greus dels sense sostre, evidentment, és l'habitatge. I és que sense un habitatge no es pot començar a reconstruir la vida personal. Amb aquesta radiografia la fem avui aquí al la programació de COPE Catalunya i Andorra amb la Fundació Arrels, que l'any passat va oferir gairebé 90.000 pernoctacions i va garantir allotjament estable a 262 persones. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem seguit la història de l'Estefan, al qual li ha canviat la vida poder viure en un pis, Yolanda Canales.
L'Estefan ha passat 8 anys vivint al carrer. Va venir a Barcelona buscant feina, però en comptes d'això, el que es va trobar va ser al carrer. I aquí diu, la seva vida transcorria buscant llocs on dormir, menjar o fins i tot rentar-se.
Cosa de cada dia, comida, ropero, dutxa o a passar el temps con amigos. Nada d'importante en la calle, no hay nada.
Ell dormia especialment als voltants de la Barceloneta, del port, la catedral i a llocs on hi havia un lavabo a prop. I fa 8 mesos, després d'un temps en què la Fundació Arrels li va donar suport, ha començat aquest procés de canvi. Va entrar a viure en un pis gestionat per l'entitat i rep l'acompanyament de treballadors i voluntàries. Gràcies a això li està canviant la vida. A més, com diu, tenir un pis, un lloc que pot sentir com a seu, ha canviat molt també la seva perspectiva.
Ha canviat total, hombre. En el piso hay todo, la seguretat, las tus cosas, la tu vida.
I, de fet, ell s'està recuperant de la seva addicció a l'alcohol. Lluita cada dia, diu, tot i que encara no pot treballar perquè li han detectat problemes al cervell degut precisament a això, a la seva addicció.
Ahora no puedo porque el neurólogo me ha dicho que tengo un problema con el cerebro, no lo sé qué, me he dañado un poco por culpa de la tontería. Debo esperar a hacer una otra visita médica.
Sí.
A ver cómo estoy. Ahora estoy recuperando, ahora tengo un mal de pierna, de la cabeza, que me mareo.
L'Estefan és una de les 262 persones sense llar que allotja la Fundació Arrels i una de les 20 que va entrar a viure en un pis dels quals gestiona l'entitat durant l'últim any.
Crec que ara és important aquí a migdia de COPE Catalunya donar una altra veu amb aquest problema, com és el veu de la educadora social. Està aquí ja aquí als estudis Carles Losada, amb una educadora social. Carles, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Doncs ara ens escolta l'Esther Sánchez, que és la responsable de l'equip de suport d'educadors socials de la Fundació Arrels. Bona tarda, Esther.
Hola, molt bona tarda.
Amb tu volem posar en valor la importància que té per una persona que viu o que malviu pel carrer, doncs poder fer-ho en un pis. Vosaltres doneu la mà a moltes persones que, com deia, doncs viuen pel carrer i els convideu a començar aquesta nova vida. Que m'imagino que no és fàcil, no?, donar aquest pas endavant per ells.
No, realment és com... Bueno, al final la persona que ha viscut al carrer... Bueno, com es podeu imaginar, ha estat en estat d'alerta, no? De supervivència, i a l'entrada a un pis suposa molts reptes, principalment, no? Pues al final és l'oportunitat de reemprendre de nou la vida i deixar-se acompanyar, confiar. I a partir d'aquí, bueno, pues nosaltres intentem sempre donar una cobertura molt àmplia a nivell d'acompanyament i de cobertura que la persona pot necessitar. I moltes vegades ens sobta també dir, bueno, pues abordar també tot el tema de salut, que durant tants i tants anys no s'ha pogut, no, atendre, perquè la persona no ha sigut capaç ni ha pogut dedicar temps ni espai a aquesta cura personal.
Clar, no? I no trobar ningú tampoc que li doni una mà. En aquest sentit, acabem d'escoltar fa uns moments aquest matí la història de l'Estefan, que ha pogut redreçar molt bé la seva vida. Estefan, en certa manera, en aquests pisos que gestiona la Fundació Arrels, convideu a començar a crear aquest vincle. Com ho feu, crear aquest vincle de la persona que ha viscut al carrer i el fet d'estar en un pis perquè pugui recuperar la seva vida, Esther?
Sí. Al final, nosaltres, al final, els drets de les persones, que al final, doncs, és els drets que tots tenim, bueno, doncs, al final és a partir d'aquesta mancança personal que tenen de poder arribar als diferents centres de salut, de tràmits, de gestions, al final tot el que la persona pot necessitar, sempre ho fem d'una manera acompanyada, no? Perquè al final creiem que les persones no tenen ni capacitats ni habilitats per fer-ho, però sí que és molt important que la persona se senti sostinguda, acompanyada, que pugui entendre, que pugui confiar, no? Que al final bueno, doncs no és fàcil viure la societat que vivim per ells, perquè tot és molt complex moltes vegades, les portes, els tràmits, les cites prèvies, i tot això requereix un acompanyament que s'estableix des de la confiança, no? Perquè al final necessitem confiar, necessitem que confiïn en nosaltres per poder abordar, no? Pues, tots els temes, no? que els ocupa, però també al final també la seva pròpia història, la seva pròpia vida, la seva pròpia experiència. No?
El que deia jo, crear aquest vincle per recuperar una mica la normalitat. Clar. Perquè el fet d'estar en un pis ajuda molt a recuperar-se, no? Dir, tot és molt, molt millor, no? Tot es pot encarrilar millor des de la seguretat que tens un lloc on dormir cada dia la nit, no?
Exacte. Nosaltres sí que treballem sota el model de Housing First, que al final és primer posem una llar, primer posem aquestes quatre parets que sostenen, que la persona pot descansar, pot refer la seva pròpia llar i a partir d'aquí caminem, no? A partir d'aquí iniciem un camí plegats, no? D'aquesta recuperació d'hàbits, de la pròpia salut, de la pròpia alimentació, de la rutina, no? Sí, que tots necessitem sota un benestar, no? Sota una seguretat que és bàsica.
És importantíssim. El perfil dels usuaris dels vostres pisos, Esther, quin és aproximadament?
Sí, al final, bueno, són persones adultes, bueno, al final són persones que han viscut molts anys al carrer i al final tenen moltes dificultats, han emmalaltit, no? A nivell de salut mental, a nivell d'addiccions, de malalties orgàniques no? Tot al final a vegades són més d'una cosa, no? D'una malaltia, i això també els impedeix recuperar la seva pròpia força, no? Per poder tirar endavant. Llavors, a partir d'aquí, el model de Housing First proposa a aquestes persones que porten tants anys al carrer amb tantes malalties i patologies, bueno, pues donar aquesta nova oportunitat.
Clar. Quantes persones hi ha en els pisos que gestioneu ara mateix?
Nosaltres tenim 150 pisos, dels quals alguns són compartits i la majoria són individuals, i atenem a unes 180 persones en els pisos.
Déu-n'hi-do. Hi ha bona convivència dins d'aquests pisos, és cert, tu que deus estar a sobre d'aquesta situació, perquè és molt important, no? Són persones amb problemàtiques molt diverses i a vegades, segons com, que hi hagi bon ambient, costa. Hi ha convivència, em pregunto? Bona convivència?
Bueno, sí? Per això, majoritàriament, jo diria que el 90% dels pisos són individuals, justament per això, perquè al final, quan has viscut tant de temps al carrer, al final perds també habilitats relacionals, socials, de compartir. Val? Però sí que hi ha moltes persones que la soledat, perquè aquesta és la cara B, no? La soledat a vegades també s'apodera i és difícil de sostenir. Hi ha persones que volen compartir i que tenen més aquesta habilitat social i relacional, i aquestes sí que comparteixen i crec que també s'estableixen, no?, relacions d'ajuda mútua, sentir que no estàs sol, que si et passa res al veure algú altre. Ja, bueno, doncs a partir d'aquí, els pisos que tenim compartits, doncs, bueno, doncs hi ha una mica de tot. De però tot, sí que aquelles persones que no poden sostenir una convivència, per això van amb un pis individual.
Clar. Ja per acabar, Esther, m'imagino que el voluntariat deu ser l'alma de tot aquest projecte que esteu liderant vosaltres, doncs el que no tenim és estoneta per xerrar, Esther Sánchez. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, explicar-nos com és aquesta manera de recuperar el retorn a la vida de les persones que viuen al carrer gràcies a aquests pisos que gestiona la Fundació Arrels. Esther, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
I en 10 minuts arriba Esports Cope 365. Albert Díez, bona tarda.
Bona tarda, Sergi, com estàs?
Bueno, bé, tenim notícia d'última hora. Osasuna impugna el partit d'ahir, que va acabar amb victòria del Barça per 3-0.
Sí, 3-0 va guanyar el Barça en aquest partit que ja realment va néixer malament pel motiu de la suspensió, per la data que no afavoria cap dels dos quan havien acordat inicialment jugar una altra data i per presumpta alineació indeguda d'Íñigo Martínez. És la portada, d'aquí uns minuts donem tots els detalls, estarem a Pamplona i preguntarem al nostre advocat de capçalera si això té recorregut, aquesta reclamació, aquestes al·legacions, la impugnació que fa Osasuna. Insisteixo, és la portada de l'edició d'avui d'Esports Cope. Hem de parlar d'aquest 3-0 davant Osasuna que fa que el Barça refermi el liderat, perquè entrem en el grup de les 10 últimes jornades de Lliga i recordem, Barça líder, 63 punts, segon el Real Madrid amb 60, tercer ja l'Atlètic de Madrid amb 56. Mirarem cap a la jornada de Lliga perquè tenim, crec que coincidim, benvolgut Sergi Tort, dos grans partits, aquest Barça-Girona del diumenge a partir d'un quart de cinc de la tarda i aquest Espanyol-Atlètic de Madrid de demà dissabte a la mateixa hora. Ja després de la tertúlia, el temps d'opinió del programa, hem de destacar, fora del futbol, la gran victòria del Barça de bàsquet a l'Eurolliga. Jornada número 32, victòria que gairebé assegura el play-in pel conjunt blaugrana. Què és el play-in? Doncs la possibilitat de lluitar per les dues últimes places del play-off a la màxima competició continental. 88-98 va guanyar el Barça i a la pista de l'Armani Milan. Inclús avui el Real Madrid guanyant l'Estrella Roja li pot fer un favor al conjunt blaugrana que pot dormir en play-off.
Molt bé, doncs a les 3:05 estarem molt pendents d'un programa que a banda de del punt de vista esportiu també tindrà la seva relació amb els tribunals, perquè avui és una jornada on els tribunals adquireixen una notorietat clara. Gràcies, Albert, fins després.
A tu, Sergi, que vagi bé.
Arriba ja tot seguit a Línia Cope. A partir de les 3, l'inici del programa de Pilar García Muñiz i a les 3:05 Esports Cope amb l'última hora de l'actualitat esportiva. Continuen aquí a la programació de Cope. Gràcies, bona tarda.